Les 9 i 22 minuts del matí arrenca una nova edició, la darrera d'aquesta setmana de la Tertúlia al Gall del Monestir, aquí a l'estudi Ramon Bernils de Cugat.cat, on ja ens acompanyen l'actor Jaume Pla, molt bon dia.
Bon dia.
I el crític cultural Eduard Gené, bon dia.
Hola, bon dia.
S'incorporarà en breu el periodista escriptor Víctor Alexandre per parlar de temes d'actualitat de la nostra ciutat, del nostre entorn. Avui que estrenem l'estiu, avui que Sant Cugat es prepara per un cap de setmana d'intensa activitat cultural, començant per la celebració avui també del Dia Internacional de la Música, l'Eduard li demanarem que ens expliqui breument una mica què trobarem, perquè ja està molt implicat, i també les prèvies d'una revetlla de Sant Joan, que esperem que animi a la gent a sortir al carrer. D'això els Sant Cugatens en saben, surten al carrer amb facilitat, per tant, esperem que la ciutat estigui animada. Eduard, Dia Internacional de la Música, que arriba amb expectatives perquè tots els inputs que rebem és una celebració diferent a la d'altres anys. La ciutat tindrà música per tots els racons, amb una implicació potser superior, o una obertura potser superior que altres anys de l'Escola de Música del Conservatori al conjunt de la ciutat, que és una de les seves assignatures pendents, segurament. Què trobarem, Eduard?
Bé, a veure, primer dir que el dia es diu Dia Mundial de la Música, el que passa que això d'internacional després has anat afegint-ho i al final és igual, en qualsevol cas és el dia de la música, deixem-nos de subtileses d'aquest tipus. És a dir, la Sala de la Música és una festa que va instaurar en el seu moment el ministre de Cultura Jacques Lang el 83, si no recordo malament, el 82 estic segur ara en aquest moment, i que de moment va començar a França i a continuació es van estenent, i sobretot el ministre Lang el que deia era que es tractava sobretot de treure la música al carrer. O sigui, que la música sortís al carrer, i sobretot ell insistia molt en tota mena de música. O sigui, no us centrava ni en la música culta o clàssica, ni en el jazz, ni en el rock, ni en cap tipus, sinó en tota la música, perquè diu la gran riquesa de la música, jo afegiria a qualsevol manifestació cultural, és precisament la diversitat.
I a Sant Cugat en tenim una bona mostra.
Molta, molta. Aleshores, per centrar-ho aquí a Sant Cugat, això va sorgir de les taules de participació ciutadana que, com tu saps molt bé, l'Ajuntament va començar, i a partir de lo que era des del Consell de Cultura, el Consell de Cultura modificat, que consistia bàsicament en crear unes taules per sectors, i es va crear una d'arts escèniques amb teatre, dansa i música. A partir de la segona taula es va veure que la música prenia un caràcter, hi havia molta gent implicada i que prenia un caràcter bastant important, i de comú acord amb tots els components de la taula inicial es va partir aquesta taula en dues, va quedar una taula de música, i aquesta taula de música, en una de les seves reunions, diré que devia ser el mes de març, o abril potser, una cosa bastant justa en el temps.
Acostuma a passar.
Justa en el temps vull dir perquè això no és fàcil d'organitzar, i per tant el resultat des del punt de vista aquest és molt bo. I el que es va determinar va sorgir doncs a fer aquesta celebració i efectivament treure-la al carrer, sobretot, mostrar a la gent de Sant Cugat la quantitat que hi havia de gent fent música.
I què trobarem, Eduard? Què trobaran els nostres oients?
Hi ha 5 espais a partir... És seguint l'eix comercial, pràcticament, és a dir, des de la plaça de Lluís Millet fins a la plaça Octavià, en aquest sector i al carrer Santa Maria, i trobarem diferents grups que fan simultàniament actuacions musicals. Des d'estudiants fins a gent que està doncs tocant professionalment.
Escola Municipal de Música, Conservatori, Fusió, sí. Aula de So, Cor Infantil, Cor Eglepta, sí. Cor de Dama, Òpera de Cambra, Coral Harmonia de Valloreig, Musical Cor, Escola de Música Tradicional de Sant Cugat, Cata qui tinga.
Són 10 entitats. Si no recordo, 10 entitats, més a l'Escola de Música i al Conservatori, que efectivament... Jo m'hi haig de dir que en aquest cas aquí hi ha hagut una... A veure, personalitzar les coses no té sentit, sobretot quan són d'àmbit col·lectiu, quan es fan col·lectivament, no? Però jo penso que l'Escola de Música Conservatòria ha pres un gran protagonisme en aquest sentit, amb Carles Miró.
No, director. Incorporem a la tertúlia Víctor Alexandre. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Estem parlant del Dia Mundial de la Música que celebrem avui a Sant Cugat. Quin paper té la música a les seves vides? Jaume, Víctor, a mi em sorprèn a vegades que hi ha gent per la qual la música gairebé no existeix, que en el seu... Igual que també em sorprèn molt, segurament per defecte professional, que hi ha gent per la qual la ràdio no existeix i no posa mai la ràdio, i a mi és una cosa que em costa entendre, hi ha gent que...
I els llibres.
No, i els llibres, també. N'hi ha molta, però hi ha gent per la qual la música no existeix o no és important.
Ni el teatre.
No té valor, sí, el teatre, no? Sí, sí. Quin paper té la música a les seves vides? Jaume, és important?
Bé, és acompanyant. Més que important, sí, però és acompanyant, perquè, és clar, jo estic més en el món del teatre, no? Mm. Però el teatre també és música, no? Ara, precisament, estic fent una obra de teatre que cantem i interpretem música, no? Doncs, per mi la música més que res m'acompanya, no? Mm. Tinc l'habitual toca discos a casa i escolto música, per exemple, ara estic escoltant perquè m'acompanyi el disc de Mostar aquí, perquè l'última cançó que cantem a l'obra era una peça de Mostar aquí, no? I des d'aleshores, doncs, escolto la música per això, per record i companyia, no?
Mm-hmm. Víctor?
Gairebé diria que sense música és difícil viure, perquè és molt difícil associar la vida de les persones a alguna cosa que no tingui al darrere també música. Gairebé els moments importants de la nostra vida, els moments que ens han marcat, al darrere sempre hi ha alguna cançó. I una cançó és una història. Cada cançó explica una història, no deixa de ser una novel·la, cada cançó, no? Explica una història. Evidentment, el tema amorós acostuma a ser bastant, potser el més tocat, a la història de la literatura i a la història de les cançons. Però no necessàriament és això, també. Però vaja, dues persones que s'estimen sempre tenen al darrere com a mínim una cançó que quan passen els anys els porta a un moment determinat. Sempre diuen, aquesta és la nostra cançó, no? Però, a més, jo crec que al llarg de la nostra vida hi ha moltes cançons que ens han colpit per diferents raons, pel que sigui, o concerts, també. I aleshores, doncs, no es pot viure sense música, jo crec. No es pot viure sense cultura, tampoc. I quan diem cultura, no es pot viure sense teatre, sense cinema, sense literatura, perquè si traiem tot això, què ens queda? De manera que em sembla que jo tinc una col·lecció de discos brutal. Gairebé a casa manen els long plays, sobretot, que gairebé, vull dir, no, ja no sé on posar-ho, perquè el long play ocupa molt, molt d'espai, però com que sóc un romàntic, m'agrada molt més el long play que el CD, tot i que quan fa una ratlleta s'ha acabat el disc, no? Però tu
insisteixes, encara que hi hagi una ratlleta.
Sí, clar, és que agafar l'àlbum, el que era un àlbum, no? Obrir-lo, alguns són autèntiques obres d'art. Obres d'art. Després, per exemple, Luis Eduardo Aute, per dir un nom, era una persona que dissenyava les seves pròpies cobertes perquè ell dibuixa. Mm. Doncs, clar, tot això en un CD... No té... Perd. Es converteix en una cosa molt, molt, molt metàl·lica. De manera que... Jo diria que sense música no es pot viure.
Estem parlant del valor de la música en el Dia Mundial, que avui celebrem també a Sant Cugat i a moltes parts del planeta. Com pensen que els grups de música de totes les disciplines estan acollits a Sant Cugat? La ciutat s'estima prou els seus músics i els seus artistes per obrir el ventall més enllà d'aquesta disciplina?
M'anticipo i el senyor crític nostre es queixa sempre de que hi ha falta de música clàssica.
No, però aquest és un tema diferent.
Però és música.
Sí, no, però el Miquel...
Sí, no, obre el ventall, eh?
Jo, aquest comentari que diu en Jaume, jo el dic sobretot en la programació estable del teatre auditori, que precisament es diu teatre auditori. O sigui que com a conseqüència hauria de tenir més en compte això. Jo que dic sempre és que hi ha aquí hi ha un públic melòman segur, que ha anat creixent perquè l'augment de la població de Sant Cugat ha portat un tipus de gent que, amb tota seguretat, doncs, és amant de la música, i per tant parlo de la carència de música clàssica. Si tu mires qualsevol programació del Teatre Auditori, doncs hi ha sempre, n'hi ha sempre. I ara n'hi haurà més, perquè s'acaba de signar un conveni amb l'Auditori de Barcelona, l'Auditori de Barcelona, l'Auditori de Sant Cugat, i això ens portarà, de moment, un concert de la OBC i un concert de la Banda Municipal de Barcelona per la temporada que ve. Però continua sent, des del punt de vista aquest del percentatge, si hem de fer, si es tracta de fer una mica de distribució amb les diferents arts, doncs penso que n'hi ha poca. Ara, jo, anant potser a la teva pregunta, jo diria que aquí, la pregunta podria ser, o ens podríem fer, un ajuntament ha de fer determinades coses perquè determinada gent pugui exercitar el seu, allò que ha escollit per fer. Es comenta molt, doncs, aquest fet de que hi ha més grups assajant, grups, vull dir, de gent jove, música, diguem-ne, posem una etiqueta generalista, pop, que podria ser de tot, no? Des de jazz, passant per rock, per tot, per punk, per el que tu vulguis. Es fa més amb gratxos que no pas, doncs, amb bucs per assaig. Hi ha una demanda antiga d'espai per poder-ho fer municipal.
Ara que la realitat, Eduard, és complexa, perquè hi ha dos bucs d'assaig només municipals a Torreblanca i em consta que no estan ocupats al 100%.
Segur.
Aquí hi ha un problema.
Segur.
Hi ha un problema perquè hi ha efectivament molta demanda, hi ha una oferta municipal que potser serà escassa o no, però no està ocupada al 100%. Per tant,
I se sap per què?
Hi ha una hipòtesi que diu els joves, esclar, és difícil controlar la comunicació amb els joves perquè els joves d'aquí 2 anys estan en un altre estadi de la seva vida, potser no a Sant Cugat, potser han anat a estudiar a l'estranger, potser han fet evolucionar la seva vida.
Vol dir que no ho saben.
Que els que ho sabien fa 2 anys, tu ho vas comunicar fa 2 anys, ja no són els que estan actuant en aquests moments. Per tant, hauries de sofisticar segurament les vies de comunicació per arribar en continuïtat a aquest col·lectiu. En fi, és un tema que ja en parlarem un altre dia, però volia aprofitar també que vostès són homes de cultura a Sant Cugat per preguntar-lo sobre aquest projecte que s'ha presentat en societat recentment a la ciutat, És Art, una escola que impartirà graus i cursos de batxillerat d'arts escèniques d'altres disciplines i que s'ubicarà aprofitant espais buits del Conservatori Escola de Música Municipal amb les franges de matí en què habitualment no hi ha l'activitat pròpia d'aquest centre educatiu. Què els sembla aquesta oferta? Què els sembla aquesta col·laboració públic-privada que aprofita aquests espais quan no s'utilitzen i que eventualment ha de generar també alguns ingressos per les arques municipals que haurien de servir per enfortir precisament el patronat municipal d'educació, l'escola de música, l'escola d'art, que passen les escoles bressol per dificultats financeres importants. Què els sembla?
Jo el que no entenc és les crítiques que poden haver-hi, han sortit en els diaris, no?, d'aquí Sant Cugat. Jo crec que només pot portar avantatges, no?, i incrementarà l'àrea de cultura de Sant Cugat i a més serà molt bo per tota la gent que hi assisteixi, serà, inclús tindrà una referència internacional. Jo vaig fer la presentació i a mi em va semblar que era molt bo per Sant Cugat en tots els aspectes, i la crítica per mi és demagògica perquè no crec l'inconvenient que pugui haver-hi en cap aspecte.
A veure, és complex el tema, és complex, i si el traiem en 5 minuts podem dir alguna cosa, però jo m'anticipo dient que el que vaig a dir no serà exhaustiu perquè tindria molts aspectes. Uh-huh. Jo diria que el tema és art, és a dir, el tema d'una escola d'arts escèniques superior, d'estudis superiors a Sant Cugat, fa molts anys que es ve comentant. Sí, bueno, però vull dir, però no aquesta sola, ja n'hi havia una altra. Per tant, és un tema llarg, és un tema que ve de lluny. Si això hi afegim una circumstància que és que es fa una ampliació del conservatori amb la idea de que allò tindrà una resposta molt gran i per tant s'ocuparan aquelles aules i no passa així, i si això hi afegim la crisi econòmica, que vol dir que els ajuntaments, en aquest cas el nostre i qualsevol, té menys diners dels habituals, i anem afegint totes aquestes circumstàncies, des d'aquest punt de vista jo diria, el fet de que hi hagi una societat, en aquest cas, partint d'una base molt potent com és el grup Montcau d'educació, i partint d'una capitalisme i partint sobretot d'un cervell en aquest sentit important, que és el senyor Bernstein, que venia del LIPA de Liverpool, fundador dels quals Paul McCartney, i que per tant és un home que coneix molt bé tot aquest assumpte, per mi això dona garantia d'una cosa potent, una cosa consistent. Ara, això s'ha concedit després d'haver sigut presentat, publicat, però segons aquesta oposició que tu esmentaves, Jaume, s'ha concedit sense realment haver-hi un concurs. No, Xema, jo dic...
I per què hi ha d'haver un concurs?
Home, perquè qualsevol cosa que es faci de tipus públic ha d'haver-hi un concurs previ. Això està clar, sí, home, qualsevol. Si jo faig una obra pública, haig d'obrir un concurs per fer-la. Dic, farem la carretera no sé què, i sobre un concurs i uns senyors que participen i li adjudico un bunt, això és així. Però jo vull dir, és que no, és que no hi ha ningú. Vull dir, dit això, l'oposició ha de dir el que diu, perquè si no, no seria oposició. Molt bé, doncs endavant, continuem amb això. L'ocupació d'aquest espai i el que suposarà d'ingressos per l'Ajuntament és positiva. La gent que ho prepara, la gent que ha estat darrere d'aquesta organització, és bona. El director artístic és el senyor Gual. El senyor Gual ha dirigit el Mercat de les Flors, ha dirigit el Lliure Moment...
I el Festival de Peralada durant molts anys.
És un home capacitat per poder-ho fer això i molt més. I a més, un tarannà, per afegir-ho, d'un tarannà que propicia amb tota seguretat el fet de la relació amb la pròpia gent que estigui fent el poble. Bueno, dic que seria llarguíssim.
Aquest senyor, només com a referència, és el net de l'Adrià Gual.
Bueno, això podria
El tarannà queda reflexat.
Sí, però vull dir que això podria ser una persona que no tingués capacitat encara que fos net de qui fos.
No, és que gairebé no es pot afegir res, perquè l'Eduardo ho ha explicat molt bé. Les úniques crítiques que es podria... A mi, jo estic completament d'acord en Es Art, sí, em sembla una iniciativa magnífica. De fet, jo crec que l'oposició també està d'acord.
Fan una esmena al procediment.
No he vist una oposició que digui no, que això no es pot fer, perquè o no és el moment, o per dir... No hi ha hagut ningú, crec que no hi ha hagut cap partit, que ho hagi criticat des d'aquest punt de vista. Les úniques crítiques que han vingut han estat justament per la manera, com dius, no? Pel procediment, per la manera com s'ha fet, per no haver-ho consensuat, perquè l'oposició s'ha sentit potser menys tinguda a l'hora de dir la seva sobre aquesta qüestió, però no pas pel projecte en qüestió, de manera que crec que això quedarà en no res. Perquè tothom està d'acord, de manera que és pura maniobra ara, i maniobra política, que és lògic que l'oposició doncs es queixi perquè se sent menys tinguda, però a partir d'aquí jo crec que no. Ara, un cop tens l'instrument, cal veure si el rendibilitzes, i aquí, no sé, dintre d'un temps serà el moment de veure si aquest instrument doncs ha sonat afinadament o no s'han aprofitat les possibilitats que donava, però sobre el paper és magnífic.
Mm-hmm.
Magnífic.
Començarem a veure molt aviat quins resultats dona, perquè de fet el curs comença ja el setembre, octubre, i les inscripcions ja estan obertes, la matrícula, per tant
matriculació.
Ho tindrem molt aviat sobre el paper. Va, parlem de política, que sé que també en tenen ganes, perquè ahir tenim el resultat de l'enquesta del baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, que confirma aquella enquesta anterior del periòdico que ja parlava d'un sorpasso d'Esquerra Republicana, que guanyaria hipotèticament, segons aquesta enquesta, les eleccions, i es confirmaria també la caiguda de Convergència i Unió, que passaria dels 50 diputats actuals a 35. Per darrere, el PSC segueix amb la seva caiguda continuada, el PP també baixaria, Iniciativa es quedaria si fa no fa igual, i els que despuntarien també per la franja baixa serien Ciutadans i la CUP. Això en la branca dels resultats electorals purs. Hi ha altres preguntes importants que fa el CEO, com per exemple també sobre la consulta o el referèndum d'independència. El CIS, segons les seves dades, ja arribarien al 55,6%, enfront d'un 23,4% de nos i encara un 15% d'abstencions. Què els hi semblen aquestes dades, tant a la branca de la intenció de vot com del referèndum?
A mi em semblen molt positives. Vol dir que la presa de consciència del país va creixent, és cada vegada més elevada, i hi ha una cosa que és el dret de decidir, que aquest hauria de ser una qüestió indiscutible. El que es pot discutir és si un vota sí o vota no. Això és una cosa absolutament personal, perquè un vot és justament una cosa impersonal, és una cosa personal i intransferible. Cap demòcrata pot estar en contra del dret de decidir, perquè la democràcia es basa justament en això. De manera que el que crida l'atenció és que hi hagi gent que no vulgui que aquesta consulta es faci. Però també creix l'independentisme i atenció, perquè mirant els números del ventall parlamentari que tenim ara, que és de 87 a 48, 87 sobiranistes i 48 doncs dependentistes, passaria, segons l'enquesta, podria passar a 96.
Uh-huh. De 87, entre 92 i 96.
Exacte, de 92 a 96. Uh-huh. i l'altre baixaria entre 46 i 41. Uh-huh. Això és determinant. Diu moltes coses.
I això comptant que tot el PSC està en l'altre bloc, perquè aquí també hi hauria matisos, no? Sobretot no ja en els diputats del PSC, sinó en les seves bases.
Clar, la gent, els votants, no tothom no és... no és independentista, hi ha gent que ho és, i que no acaba d'entendre quin és el camí que està agafant el seu partit cap a la deriva, que s'estavella contra les roques, perquè elecció en elecció ha anat perdent i també les enquestes el van baixant, i en canvi doncs continua allà doncs com el capità de Moby Dick, no?
Quina reflexió, anant a l'altre eix, anant a l'eix de la intenció de vot, quina reflexió de fer Convergència? Perquè aquí hi ha anàlisis i interpretacions molt interessades en funció de...
Jo crec, Miquel, que la reflexió que ha de fer, és a dir, el discurs del senyor Duran és un discurs de la caverna, és un senyor que no toca, no connecta amb la realitat, i les xifres ho demostren, i a més perquè els votants els perden justament per la via independentista. Si diguessis, no, és que se'n van al PP, se'n van al PSOE, se'n van a Ciudadanos, potser sí que hi ha espanyolista. No, el és gairebé el vot que se'n va a aquests tres partits que acabo de dir és mínim, és irrisori, és molt poca cosa. El gros se'n va justament a Esquerra Republicana.
És el que puja a Ciudadanos és el que perd el PP.
Sí, exacte, sí, sí.
Més o menys. Tu mires les dues sumes i veus que aproximadament aquest bloc es queda igual, només que han trasbassat algun tipus.
I del PSOE se'n va a Iniciativa i a la CUP. De manera que el que ha de fer, crec jo modestament que hauria de fer Convergència, és deixar-se d'ambigüitats, perquè justament, com que Esquerra ara no governa i pot permetre's el luxe de no ser ambigua i fer declaracions, s'emporta, doncs, com el flautista de Melilla, s'emporta a tothom, no? Però, ja, evidentment, quan ets al govern, això erosiona molt. Si ara Esquerra estigués al govern durant un any, no trauria aquest resultat.
Segur.
Ara bé, no radicalitzen en el sentit positiu de la paraula, Convergència i el seu discurs, si veritablement no fa una aposta oberta per la independència...
No, però l'aposta màxima que hauria de fer és dir trenco definitivament amb Unió.
Bé, aquest és un altre discurs. És una altra discussió.
No, però l'únic és, en lloc d'encobrir-se, que ara diu que està perfectament d'acord. No,
però sembla que m'ha estat tantes vegades tan a prop d'aquesta situació, i segurament ara, mai com ara, però tot i així, els esforços de les dues bandes de la federació es porten ferides.
Però, Miquel, jo recordo, fa bastants anys, una situació Jordi Pujol durant Lleida...
I Roca.
Brutal. I Roca, brutal. Vull dir, no és ni molt menys la primera vegada.
Però el que no passat, vols dir una cosa tan important com aquesta.
Però el que ha anat passant és que, a mesura que ha passat els anys, la posició d'en Duran dins de la coalició ha anat creixent d'una forma que jo em repeteixo, perdoneu, no? Però sempre li dic que és un misteri de la naturalesa, en Roca.
En Roca també, en Duran.
I el que passa amb això és que és algo incomprensible. És com, la sensació que sempre dona és... quin poder té que desconeixem que fa que pugui mantenir la seva posició després de tots els exemples que m'ha fet i l'últim és d'ara mateix, és d'abans d'ahir, no?
Sí,
claríssimament.
Hi ha una altra línia d'interpretació, però els hi deia, per exemple, la que fa Agustí Colomines, que fins fa molt poc era el president de la Fundació de CatDem, de Convergència Democràtica, que és: l'estratègia de Convergència i Unió no pot ser mimetitzar-se en el sentit que deia el Víctor precisament, de més claredat o més radicalitat en la defensa de la independència, i hi ha un sector que diu, no, per aquí perdem, perquè per aquí ens homologuem amb Esquerra Republicana i és tot allò de la gent vota l'original i no a la còpia.
No, no, això és una anàlisi errònia, em sembla, perquè en tot país democràtic, en general, en qualsevol país, hi ha gent que és de dretes, hi ha gent que és d'esquerres, hi ha gent que és de centre, és com està configurada la societat. I en una Catalunya sotmesa o en una Catalunya lliure, hi ha gent de dretes, i gent de centre, i gent d'esquerra, i de tot. I passotes hi ha de tot. De manera que quan Catalunya sigui un estat independent, hi haurà un partit de dretes. Jo no sé si serà Convergència o qui serà, però hi haurà de ser, perquè lògicament la societat, no tothom és d'esquerres i no tothom és de dretes. I sortosament hi haurà partits d'esquerra. Qui s'emportarà això? No ho sabem després què passarà. Però en aquests moments el votant de Convergència i el d'esquerra, sense estar d'acord en coses de caràcter social, com passa amb el PP i amb el PSOE, poden estar naturalment d'acord en coses com vitals, com és la llibertat del teu propi país, que en això sempre està per damunt. I aleshores en això van junts. Jo no veig per què hem de tenir por que Convergència defensi la independència com si aquest fos un discurs exclusiu d'esquerra. És un discurs, jo crec, de qualsevol català amb sentit comú que vol la llibertat del seu país, sigui de dretes o d'esquerres. I un cop el teu país és lliure, aleshores tu decideixes on t'adscrius, segons la teva pròpia ideologia. I què faràs cada 4 anys i aquí votaràs. Això és una cosa teva. Però si Convergència deixa justament, es manté ambigua, que és el que ha fet allò de Polònia, no? Tot i que això no genera confiança. Fa que la gent digui, ai, aquests vols dir, aquests... I en canvi, Esquerra, doncs clar, pot permetre el luxe de fer un discurs molt més clar.
Bé, jo crec que, sense entrar en detalls, perquè necessitaríem una altra tertúlia, el que queda claríssim és que el dret a decidir s'ha de fer quan més aviat millor, i no deixar-ho com a mínim fins al 2014, no més tard. I això que diuen gent com el Duran, que ho hem de deixar més llarg perquè primer és la crisi i la situació econòmica, què es deixa de fer?
Fan trampa.
Què es deixa de fer per anar al dret a decidir? Es pot fer paral·lelament al dret a decidir i atacar tant com pugui la crisi. I el que diuen que ara, amb aquest tema, moltes empreses internacionals no venen a Catalunya, no és veritat.
No és veritat,
al contrari. Cada vegada venen... Bueno, però encara ahir... El PP encara ho deia.
Perdona, hi ha unes declaracions precises del senyor Paredes de la SEAT, que ho diu, i sí, Volkswagen, que ho diu clarament,
sí,
diu, a nosaltres ens és absolutament indiferent que hi hagi... Nosaltres continuem fabricant i continuem fent, que això és el que va dir precisament el directiu més important de promoció de Nestlé, sí, en un acte que es va fer aquí, i va dir exactament el mateix.
Bé, doncs, el que vol dir és que ens hem de ja definitivament vaig aconseguir el dret a decidir el 2014.
I un assumpte pràctic en la governabilitat del dia a dia, perquè, esclar, el desgast que està patint Convergència i Unió, a part de per la seva postura potser no tan clara com Esquerra Republicana en l'eix nacional, però després hi ha el dia a dia i la crisi, no? I la gestió de les retallades i la duresa de la gestió d'aquest moment històric que és una mica un atzucac, no? I que financerament estàs ofegat però tens plans a molt llarg termini. Aquest CEO és un argument més perquè Convergència demani, gairebé implori, que Esquerra Republicana s'impliqui en la governabilitat del dia a dia, i fins i tot ells han fet crides més enllà, han fet crides a Iniciativa, al PSC, perquè es mullin també i fins i tot acabin entrant al govern, sobretot Junqueras i la seva gent d'Esquerra Republicana. Ho dic perquè el procés de transició nacional pivota també, hi ha tot un poble, però pivota també a la figura del president de la Generalitat, que està sotmès a un desgast important. No?
Escolta, l'estratègia d'Esquerra i el Víctor Jaume, jo hi vaig dir, quan Oriol Junqueras va dir que ell no entraria a govern i que es quedaria a oposició, jo ja vaig dir que era una opció, des del punt de vista d'Esquerra, molt intel·ligent, perquè efectivament està aconseguint allò que volia.
Però si destrueix a Convergència o a lideratge d'armes?
Però fixa de bé, el dia a dia, o sigui, el control o el poder fer alguna cosa per la crisi econòmica està basada en una cosa essencial. Per una banda, la crisi que existeix, una crisi real que existeix, però per altra banda, pel fet de que no controlem els diners. I és igual, tant li fa, o sigui, és igual que hi hagi un Junqueras que estigui en el govern amb un de les conselleries, com que no hi sigui. El problema consisteix sempre el mateix, hem d'anar a l'essència, i l'essència és realment fer la consulta i demostrar que no es pot continuar d'aquesta manera. Amb l'Oriol Junqueras al govern o sense l'Oriol Junqueras al govern. Abans d'ahir llegia un article interessant que deia: i per què no es fa la consulta realment per tot Espanya? Que voti tot Espanya, efectivament. Que ho voti. I llavors es demostrarà, evidentment, que hi haurà tota una zona que diran que no, potser es pot tindre alguna sorpresa des d'aquest punt de vista d'alguna zona que tampoc no diran que no o s'abstindran, i es confirmarà un vot que sí. I llavors com s'explica fora? Si el govern espanyol s'hi fa una consulta de tot el món, que resulta que hi ha un percentatge X que es demostra que és el 58% de la població o 60% de Catalunya, com pot explicar que no, ha de continuar amb aquesta situació?
Per això no li interessa fer cap consulta.
Ja estem d'acord, ni una manera ni l'altra.
Fins que no aconseguim fer les eleccions amb el dret a decidir, la reacció del govern és escanyant-se perquè molta gent s'espanti i no pensi que hem de decidir.
Perquè fixa't, avui... Perquè tu ets un mal pensat, home.
Bueno, home, no, què dius, home? Mira l'última reacció d'avui, mira el Consell de Ministres d'avui, que què posa? I el Montoro com declara? Que sortirà per unir i eliminar gastos, unificar, no? Ah. I treure el síndic de greuges, per exemple, i treure les ambaixades, que no són ambaixades.
El servei de meteorologia.
Oficines comercials, meteorologia, bueno, però tot això...
Harmonitzar, li diuen, harmonitzar.
Sí, bueno, però ho farà, però, i a més a més el Montoro diu que no obligaran a ningú, però que a l'hora dels pressupostos
vincularan la flexibilització del
dèficit. Una altra vegada més, tornar a escanyar Catalunya. Que... no hi ha més remei que immediatament intentar fer el dret a decidir.
Si una cosa demostrat...
Si no, és que és impossible.
Si una cosa ha demostrat la crisi, és justament el patetisme del que és l'autonomia en si mateixa. Quan veus que quan van mal dades, Catalunya no té... vol Parlament que tingui, no té poder per res. Per res.
Has vist de la Vall d'Aran, que li van posar una multa fa un any de 6.000 euros perquè netejaven el riu Garona?
No pots fer absolutament res.
Parlava un senyor de Pedro i va dir que naturalment que sí. Diu, bueno, ara veien que hi havia una imminència que havia de tornar a netejar, pues que piden permiso. I quan tot ha de... Hombre, lo normal són de 2 a 3 meses. Si diu 2 o 3 meses vol dir que són 6 o un any.
Sí, sí. Compte,
això és un detall, que n'hem de marxar, és que no tenim més remei.
Va, als últims 5 minuts per parlar del nou episodi Método 3, que és aquest pacte de silenci entre la líder del PP a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, i l'agència de detectius. Han pactat no portar a judici això que era tan important, que era descobrir la veritat que hi havia al darrere dels micròfons que van gravar la seva conversa a la Camarga. Bé, no ho sabrem, a canvi de 80.000 euros de Método 3 cap a Sánchez Camacho, que ella ja s'ha apressat a dir que donarà a ONGs.
I la demagògia pura,
Això crec, i s'està veient en alguns fòrums, que no ha sentat molt bé al propi Partit Popular, perquè la línia discursiva era això nosaltres no hi teníem res a veure, això era una... En el marc de les opinions que des de Catalunya diuen hi ha una operació que teledirigida des de l'Estat o des d'algunes clavegueres de l'Estat va a torpedinar el procés polític català, i la línia del PP era nosaltres no ni entrem ni sortim amb això, però la realitat és que omertà. No sabrem què ha passat perquè hi ha diners pel mig
avui
i no arribarà a judici.
Un altre jutge deia que la situació és que si segueix endavant perquè el judici ha sigut un pacte de silenci, però hi ha tot el tema de les escoltes que s'ha de fer, segueix endavant, és, si el jutge que ho agafa és independent o segueix a l'obediència. Si un segueix a l'obediència, es tancarà. Si és independent, com aquest senyor Elpidio, que sembla que ho té mal parat, doncs es tancarà. I si és independent, tirarà endavant, i la senyora Sánchez Camacho quedarà amb evidència, perquè és evident que hi ha estat.
Home, jo anava a dir que és un oxímoron dir jutge independent, però en fi, no m'atreveixo a tant. Però, a veure, el que és segur és que tot això estava manipulat, arreglat, preparat, i que, pels motius que no sabem exactament quins, i poden ser inclús convinguts amb l'altra persona que estava en el dinar, que aquí, de moment, amb aquestes notícies que pràcticament no se'n parla, la exnòvia del Jordi Pujol Ferrusola, es considera, jo diria, l'efecte que tenia que causar ja l'ha causat. I el va causar en el seu moment. I per tant, no hi donem més voltes i eliminem-lo. Tu parlaves d'algunes reaccions del propi partit que consideren que això està bé. Bé, jo això ho entenc, són dades que van a sang i foc, vull dir, escolta'm, aneu fet. No us oblidem que aquesta mateixa setmana hi ha hagut unes altres declaracions d'aquell cap dels serveis dels sindicats policials, que també és un personatge digne, que torna a insistir altra vegada en tot això, i en canvi les seves declaracions fetes enmig de les eleccions encara no han sigut ni confirmades ni, bueno, el ministre corresponent, el senyor Fernández Díaz, va dir que no en sabia absolutament res i encara no en sap res. Per tant, tot això l'Elpidio, que fan rissant el risc, i l'Elpidio, que té un dit el nom que té, doncs l'Elpidio és un home que ja estava marcat abans de fer d'agafar això. Aquí hi ha realment hi ha una lluita personal d'aquest senyor amb el... Però és que estem sempre amb el mateix. El senyor Blesa està fora i ha sortit i ja no tornarà a entrar. Ja no tornarà a entrar, s'ha acabat, perquè aquest tio... Per tant, a la justícia...
Li han tornat els diners, a més.
Sí, sí. La justícia...
Sí. Parlant per si l'audiència no ha seguit, perquè hem barrejat una mica algunes coses.
No, perdona.
L'ex-president de Caixa Madrid, que ha sortit de la presó, va sortir ahir.
Però una notícia tan important com aquesta, que afecta l'economia i a la decència, els homes de negre que estan voltant per aquí a Espanya no hi tenen res a dir amb això. No afecta internacional i econòmicament.
Sí que afecta.
Perquè això és un escàndol, és esclaríssim.
Sí que afecta, però tu vas veure els homes de negre, que eren dos homes i una dona? No, van sortir a fer una desacreditació.
Els de l'FMI.
Sí.
Doncs tu els vas veure, aquells senyors?
Estan preocupats amb un altre tema, que és
que... Aquest tema és importantíssim,
que és que els salaris han de baixar una mica més.
Exactament. El que van dir aquests senyors és, escolti'm, encara vostès han apretat poc. Ofeguin més a la gent.
A nivell baix... Sí,
ofeguin més a la gent perquè encara no els tenen domats del tot. Els han de baixar encara més.
Ara, que això de l'FMI també és un forat negre, i potser en parlarem un altre dia perquè se'ns acaba el temps, perquè dona missatges contradictoris. La presidenta de l'FMI fa no massa mesos criticava l'excés d'austeritat i abogava per insuflar polítiques de creixement que després ningú sap què són exactament, però vaja, per canviar de discurs. Ara, els seus funcionaris diuen que no, que una volta més.
Miquel, després de dir això li va sortir un cas seu, va florar un cas seu? Tiene casualitat, no?
Casualment. Molt bé, se'ns ha acabat el temps. Víctor Alexandre, Eduard Gené, Jaume Pla, gràcies.
Bon cap de setmana.
Bon Dia Mundial de la Música, bon cap de setmana, bona Revetlla de Sant Joan i bon inici d'estiu.
Que no plogui aquesta tarda.
Esperem que no. Adéu-siau.